La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dimecres 8 de març, dia entre setmana, són les 3 i arrenca La Caravana, un programa de la Ràdio en Català que...
També és nostre.
Ara, que també és vostre i sobretot és vostre. Encetem programa i ho fem com sempre amb Núria Ros a la sosdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques Pau Canyes, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials i ell qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Amono, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Què ens explicaràs avui a la caravana de la caravana?
Doncs avui ja us aviso que viatjarem i molt. Per començar, agafarem la caravana i anirem fins a la localitat catalana, que a hores d'ara està entre les 20 millors destinacions de tota Europa. I després agafarem l'avió per anar fins a Itàlia per parlar de pizzas. En uns minuts tot això i molt més a la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia, amb motiu del Dia de la Dona Treballadora, parlarem amb la gent del carrer de l'origen del 8M i per quin motiu també s'usa el color lila per les lluites feministes. I vosaltres, ho sabeu? Doncs d'aquí res ho esbrinem.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
És dimecres i, per tant, toca obrir el capó de la caravana i parlar sobre ciència.
Efectivament, i ho farem amb la responsable de la Unitat de Cultura Científica i Innovació de la Universitat de Barcelona, Marga Becerra, que ens explicarà si el món de la ciència fa passes endavant en quant a la paritat o la igualtat de condicions i d'accés de la dona en un món majoritàriament masculí.
Hora de preguntar-nos també qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, amb qui parlarem de la reivindicacions d'un dia com el 8 de març i de les darreres iniciatives que ha tirat endavant al capdavant del departament, com el Pla Integral d'Equitat Menstrual i Climateri 2023-2025, que preveu l'accés gratuït per totes les dones als productes menstruals, especialment els sostenibles, i també combatre els tabús i estigmes associats a la menstruació i al climateri.
I a partir de les 5 de la tarda, Nina...
Un dimecres més parlarem amb David Balaguer sobre qüestions quotidianes. Avui en David ens parlarà de la lentitud amb la que es trenquen les històriques desigualtats que pateixen les dones pel simple fet de ser-ho.
Pau Canyes, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
A les 5 de la tarda seguirem parlant de dones, però des del món de la publicitat.
Sí, parlarem amb la publicista Marta Arroyo, amb qui abordarem qüestions com la cosificació de la dona en el món de la publicitat o l'ús del color lila en les marques un dia com avui.
I cada dimecres a la caravana parem motors per parlar de futbol amb els tribuneros. Avui, però, farem una tertúlia esportiva diferent, Andreu.
I és que el món de l'esport sovint s'ha vist en clau masculina, però es van fent passes endavant en aquest sentit. Com ho viuen tot plegat les periodistes esportives? En parlarem avui amb la periodista Gemma Mallorca, Laia Coll, periodista de RAC1 i narradora dels partits del Barça femení, i Dolça Pedret, periodista de la secció d'Última Hora al diari Esport. A més, també parlarem de l'esport femení amb una veterana com Carmen Nieto, pionera en el món del futbol femení al nostre país.
I acabarem programa parlant d'educació i feminisme, Núria.
I és que l'Escola Poeta Maragall de l'Eixample de Barcelona s'hi ha fet un mural reivindicatiu per part de les alumnes en què hi veiem dibuixades grans personalitats i personatges femenins del món del cinema. Ens ho explicarà tot plegat la il·lustradora, professora responsable de dibuix artístic de l'escola i d'aquesta iniciativa, Anne Ceballos.
Doncs tot això i encara més a La Caravana, un programa sobre rodes. Vinga, va, 4 minutets que passen de les 3 de la tarda. Hora de saber, Andreu, a qui has estalquejat avui.
A veure, la meva intenció, perquè mai més tindré aquesta oportunitat i em semblava molt bona idea, al principi, era estalquejar la consellera d'Igualtat i Feminismes.
Ah, no està mal.
Però, alerta. gent, em sap molt de greu dir-ho, no ho puc fer perquè no té Instagram. Oh. I a mi m'agrada molt estalquejar l'Instagram.
Correcte.
Així, doncs, he decidit estalquejar una de les periodistes esportives que ens visita avui. Ella és la Laia Coll. Primeres impressions. Es nota que li agrada el que fa perquè la majoria de les fotografies recents són narrant els partits. I es veu com ho viu, eh? Ho viu intensament. D'altra banda, m'he mort una miqueta de l'enveja en veure la fotografia del 5 de desembre del 2022 a Egipte. 1. Per veure aquestes piràmides en directe, i 2. Perquè aquí ens estàvem pelant de fred i ella anava allà amb un mono de tires. Però si només fos per aquesta fotografia, mira, li deixaria passar. Però després, baixant, me n'he trobat una altra del 13 de juliol del 2021 a Mèxic, a Chichen Itza, que és en una de les piràmides maies, que us he de dir, us preguntareu per què tant també jo, doncs perquè són dos llocs als quals fa molt i molt de temps que vull anar, però encara no he tingut l'oportunitat. I bé, ja per anar acabant, us he de dir que els 31 anys els porte molt i molt bé, perquè al principi pensava que estava estalquejant a un adolescent, però ja he vist que no, després de veure com bufava les espelmes en un barquito.
És que els 30 són els nous 20, no ho saps això?
No, no ho sé perquè encara no hi he passat.
Veus?
Ja, quan hi passi ja t'ho diré.
Sí, sí, ho notaràs.
Però bé, tot i això, està més que provada, Laia Coll.
I tant. Va, explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs mireu, avui us porto el meu petit problema amb les sivelles. Aquestes coses que són metàl·liques o de plàstic dur, que estan al final dels cordons o que serveixen per unir-ne, no? Mireu, una miqueta com els cinturons. Per què serveixen? Entenc que és perquè no es desfilin els cordons, ok. Però per què cada vegada ho hem de tenir més gran i més vistós? I ara us preguntareu, però què t'hi passa a tu amb les sivelles? Doncs mireu, bàsicament que no sé per què, sempre n'acabo perdent una. I llavors me n'adono que ja tenen plàstic i que igualment s'aguanten. Llavors, algú em pot explicar de què serveixen tantes parafernàlies? A més, que ara aquestes metàl·liques fan mal, he de dir, perquè no és la primera vegada que em ve a la cara una de la dessuadora.
T'he de dir que estàs culpant a la sivella de ser tu un desastre per perdre-les, eh?
També, no.
No vull dir res, però ja ho he dit.
O que les facin de plàstic i ja està, d'aquest plàstic dur. Que no estic molt segur que sigui plàstic, eh? Que potser silicona.
Una cosa estranya.
Però no ho sé, no ho tinc massa clar.
Què ho dius, Andreu?
Doncs avui ho diu la línia 4 del metro de Barcelona. Guiris a fondo, va lenta, metros vells, i a sobre no hi ha moltes vegades cobertura. Així que l'únic que escolta són americans cridar com bojos, pensant que ningú els entén, però, xavals, us entenem a la perfecció.
I tant. Què et fa feliç?
No sé si us n'heu adonat, però començo a anar amb màniga curta. I em fa molt i molt feliç dir que per fi el fred se'n va.
Ara, mira, aplaudiments.
Aviat vindrem pantalons curts, també et dic.
El propòsit, què? Com el tenim?
Doncs males notícies. Sí, tristament, al final tots els meus amics, que són uns liats i s'apunten a tot, ja tenen coses a fer aquell cap de setmana, així que no hi ha bitllets ni hotel a València, perquè sol anar a les falles em fa una miqueta de respecte, us he de dir. Així que s'accepten propostes d'acompanyants o ja se n'anirà l'any que ve, tu.
Nou propòsit?
He de mirar... Això és una mica raro, eh? Però sí? He de mirar... Per quina raó només estornudo, o estornudo de manera contundent, al matí quan em desperto i a la nit quan m'estiro al llit?
Quan et ve tot, eh?
Sí, i em puc passar 10 minuts perfectament estornudant. Llavors, no sé si tinc al·lèrgia a alguna cosa...
Podria ser.
...que hi ha dins la meva habitació. És que només em passa allà.
Jo ja ho sabeu, eh? Us ho vaig explicar un dia, que només estornudo quan arribo a la feina. Al matí, quan arribo a la feina,
a veure.
Em venen estornuts.
Joan, potser tens al·lèrgia a la feina, llavors,
igual,
eh?
Igual tinc al·lèrgia a la feina, no sé.
Segur
coses que passen.
O algú de nosaltres, Joan, vés a saber.
També podria ser, Andreu.
El teu cabell ros, Andreu.
Va, gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B de l'actualitat a la caravana.
Vuit minuts que passen de les 3 de la tarda. Com sempre, encetem aquest programa, totes aquelles informacions que no hi entren en un informatiu normal. Núria Ros, què ens expliques avui?
Abans de res, us he de dir...
Què?
Perquè pels oients, ara en Joan Trias s'ha tret la dessuadora...
Que estava passant calor, també.
I porta el mateix color de samarreta que l'Andreu. Us queda molt
ara,
bé el color granate.
Una cosa. Ja està.
Núria Ros,
anem iguals, eh?
Anem de negre els tres.
Prou.
S'acaba de crear un clima aquí...
És veritat.
No, us queda molt bé.
Sí, sí.
Val, cara bé, ja us aviso que avui ens farà viatjar una miqueta. Val? Per començar, no cal que agafem cap avió, sinó que podem agafar tranquil·lament la nostra caravana, perquè toca anar fins a Tossa de Mar. M'he enrolat al circ, i ara vaig en caravana, i ara cada
poble en clau ni fa parada. M'agrada molt aquesta cançó.
Preciosa,
sí,
eh? Preciosa.
Sí.
Va, abans de res, pregunteta pels oients i també per vosaltres. Heu estat mai a Tossa de Mar?
Home,
sí, tant.
Clar.
Què vol dir, home?
I el castell de Tossa?
M'encanta.
Dic home perquè, clar, s'ha de veure. Tossa de Mar és molt maco.
Sí, sí, no? Us agrada? Sí, sí, sí.
És un
sí.
dels llocs més bonics, no? Podríem dir. Aquí.
Mira, hi ha molt diu que també hi ha estat.
En Pau no, però...
Amb ganes de tornar,
diu.
Pau, tu no?
No?
Molt massificat, com Sagrada Família, en un diumenge així intens.
Bé, doncs pels que no hàgiu estat encara, com és el cas d'en Pau, o algun oient que segurament també se li ha escapat aquesta localitat,
sí.
No tardeu en fer-ho, perquè a hores d'ara Tossa de Mar està entre les 20 millors destinacions de tot Europa. Escolta'm, molt bé, això.
I tant.
Sí.
Molt bé.
Sí,
molt bé. Per tant, no ens sorprèn, no?, si dieu que us agrada tant.
No, no, què va. A veure. Les platges molt maques.
Sí, no?
Vull dir, sí, sí.
Mireu, us explico. Per ser exactes, aquest municipi de la comarca de la Selva ha quedat 16è en el llistat de l'entitat European Best Destinations, que el que fa, doncs, és reconèixer les 20 millors destinacions de tota Europa. Mm. I cal dir que té molt de mèrit, perquè, a més, Tossa de Mar és el segon municipi de tot l'estat, per sota de Toledo, i l'únic català en aquest llistat europeu.
Veus que...
Per tant, paraules majors,
ara.
Paraules majors.
Si és que som un gran país.
La veritat és que sí. I clar, com que vosaltres i els oients sou persones curioses, segurament us preguntareu, i com s'ha decidit tot plegat? Doncs a través del testimoni d'un total de 700.000 viatgers de 178 països que han pogut votar, doncs, entre 400 destinacions turístiques diferents d'arreu d'Europa.
No és poc, això, eh?
No és poc, per això. A tot això també heu de saber que la valoració d'aquest rànquing està feta d'acord amb l'última temporada turística, com és evident, la del 2022. De fet, l'alcalde de la localitat ha destacat que aquest impuls en el llistat es deu a la constant activitat cultural, però també esportiva i de promoció del consistori, ja que totes les destinacions es troben en un procés de recuperació després de la Covid.
Uh-huh.
Ja per acabar, dir-vos que pel que fa a la resta de la llista, la millor destinació europea és Varsovia. Val? I l'acompanyen al podi Atenes, en segona posició, i Maribor, crec que es pronuncia, Eslovènia, en tercer lloc. Per tant, molt
Perdona, Varsovia, la primera?
M'ha sobtat.
A mi també.
M'ha sobtat, a mi també.
Està bé. Això és que qui ha anat a Varsovia no ha anat a Tossa.
Efectivament.
Podria ser, podria ser. Si voleu consultar el llistat sencer, està a qualsevol mitjà de comunicació, però que sapigueu que, per exemple, Ciutadella, Itàlia, també forma part d'aquest top 20. Per tant...
Com has dit, això?
Ciutadella, és que ara anirem a Itàlia, per això ja estic escalfant motors. Per tant, grans notícies per Tossa de Mar, i escolta'm, que jo crec que podem tenir algun oient de Tossa de Mar que ens pot convidar un dia a fer una bona paella, us sembla?
Escolta'm, mira, si hi ha algun oient ara mateix de Tossa de Mar... 93-409-2771, que en parlarem amb ella en directe, va.
I seria molt guai, eh?
Sí, tant.
Tots junts allà fent una paella amb un ullet.
Sí.
Vinga,
compro.
Va. Tal com us he dit, avui la cara B ens farà viatjar, i ara sí, toca agafar un avió, perquè volem fins a Itàlia. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano. Què diu?
Un italiano vero.
M'encanta aquesta cançó, eh? Uf, pell de gallina.
Sí.
Val,
sí, sí,
concretament...
Sí, sí. Sensual, aquesta cançó?
Molt, molt. T'ho compro, Joan.
Ara.
Sí. Concretament, avui viatgem fins a Venècia. Ja heu estat vosaltres o no, Venècia?
Sí, sí.
Preciós, eh?
Oh,
preciós. És
Pau,
bonica,
diu que
bonica.
Tampoc, eh?
No?
Molt pendent, molt.
Jo en aquesta tampoc.
No sé. Però aniràs abans de Tossa o després de Tossa?
Crec que primer a Tossa,
primer Tossa
i després
a Venècia.
Primer fem territori i després ja agafem l'avió.
Tu no hauries estat a Venècia?
Sí. I en gòndola, eh?
Home.
Poc se'n parla.
Ara.
Mira-la, ella.
Espera't, poc se'n parla.
No, ho deia per això.
Chiquilinositos.
És que m'estic recordant que quan vaig anar a Venècia i vaig pujar una gòndola, com us ho dic finament?
Vas caure.
Érem tres.
Ai, sí.
I una de les tres persones tenia un pes més elevat que el nostre.
Ai,
la gòndola gairebé ens fa la nòria, m'explico.
Compte.
Mira, prefereixo això que vòmits,
la
nòria, hi ha gent que vomita.
A la gòndola.
Què dius?
Sí.
En sèrio?
Bé,
Va, Venècia, va.
Sí, anem a Venècia. Crec que els oients i vosaltres estareu d'acord amb el que us diré ara, i és que quan un viatja a un altre país que no coneix i fa d'allò que en diuen de turista, doncs gairebé sempre ha d'estar preparat per pagar un plus de diners pel desconeixement, no?, d'aquell territori. D'aquesta manera, més enllà de visitar les zones més importants de la ciutat, llocs, per cert, on els preus de per si ja són elevats i pugen, doncs s'ha d'estar molt alerta als petits detalls on et pots estalviar diners. És a dir, no volem que ens estafin
per
siguem turistes. És per això que avui vull parlar-vos de l'usuària de TikTok @followthesunfamily, que s'ha fet viral i famós en aquesta xarxa social per explicar una petita, sobretot estafa, que és molt comuna i que pateixen els turistes que visiten Venècia. No sé si n'heu sentit a dir alguna cosa.
No
és petit, l'estafa, és a dir, no és res de l'altre món.
Jo sé que amb això que deies de la gòndola és preferible regatejar amb els gondolers.
Exacte.
Que es deixen, a més, regatejar, vull dir que està molt bé.
Exacte. Bé, doncs que sapigueu que en aquest cas l'estafa no té a veure amb les gòndoles, sinó té la pizza com a principal protagonista. Escoltem-ho i ara en parlem.
Si te vas a comer un cacho de pizza, mira bien que el precio sea por pezzo de pizza,
y no por 100 gramos. Por ejemplo, aquí tienes un claro ejemplo. Esta es una pizzería que vende pizza al tallo. Y lo ves, muy rico, tienes hambre, dices, uy, un trozo, 1,70, 1,80, 1,90. Pero en realidad son 100 gramos de pizza lo que cuesta eso. Obviamente 100 gramos.
Compte aquí,
Alerta.
Clar, clar, clar.
Clar, o sigui, tal com ens explica i hem escoltat, la TikToker explica que si vols comprar-te un tros de pizza a Venècia, has de mirar molt bé que el preu final sigui per pezzo de pizza. Val? Que és a dir, la peça de la pizza.
Exacte,
val?
El tros aquest
és a dir,
que et venen.
Per posar en context, no imaginem una pizza rodona, sinó aquests trossets rectangulars. Val?
Sí.
I, per tant, pezzo de pizza, peça de pizza i no per 100 grams. Pot semblar una tonteria, però no ho és, perquè tal com conclou la protagonista del vídeo, si tu demanes 100 grams de pizza, tal com t'indiquen a la majoria de cartellets a les botigues, al final, com que veuràs que el que et donen és un trosset petitíssim, doncs acabaràs pagant 3 vegades més per un senyor tros de pizza.
Clar.
Val? És per això que abans d'arruïnar-te per quedar-te mínimament tipo-tipa, has de demanar, insisteixo, un peso de pizza i no 100 grams que t'indiquen en els cartells.
Ara.
És una notícia molt xorra, però escolta,
no, no.
Consells de vida. Sí. Per què? Avui us he colat un truquet de Lifestyle sense anunciar-lo, perquè no us estafin.
Correcte, correcte, correcte.
Viatgeu a Venècia.
Sí.
I voleu menjar pizza i, a més, ens hem promès que si hi ha algun oient de Tossa de Mar aniríem a fer-nos un homenatge i menjar una paella.
Està molt bé, t'ho compro tot.
Perfecte, doncs.
Em falta comprar-te una cosa.
La música,
la
no?
La musiqueta.
Jo crec que me la compraràs, perquè avui la notícia musical ens la porta Beyoncé.
I tant que te la compro.
En un dia com el d'avui, aquesta cançó s'havia de posar. El que estem escoltant ara mateix és If I Were a Boy, una cançó del 2008, a través de la qual la cantant estatunidenca es planteja una pregunta molt clara. Què passaria si jo, en comptes de ser una dona, fos un home? A través de la seva veu, Beyoncé ens parla de com canvien les coses depenent de si ets home o si ets dona, i també reivindica i demana les mateixes oportunitats per a les dones, tot criticant els estereotips de gènere que sovint ens ofeguen. Un missatge, penso, emotiu i necessari a parts iguals que avui vull tema i cada dia crec que ens hem de repetir i creure'n, sobretot. Per tant, avui no he trobat millor manera d'acabar aquesta secció que amb ella, una de les cantants més feministes, poc se'n parla de la història de la música, i també amb el desig d'aconseguir, doncs, una societat justa i igualitària pel que fa als drets.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
I put myself first and make the rules as I go. Cause I know that she'd be faithful waiting for me to come home. If I were a boy, I think I could understand. Oh, how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. I listen to just a boy. You don't understand.
And you don't understand.
Oh, it feels to love a girl someday. You wish you were a better man. You don't listen to her. You
tardes són la caravana a Ràdio Estel.
La mare dels ous, amb Pau Canyes.
Gairebé 20 minuts que passen de les 3 de la tarda i a partir d'ara Pau Canyes, que ens explicarà cada dimecres la mare dels ous. Pau, quina anècdota, quina història ens portes avui?
Doncs avui us porto una història que va passar a Barcelona a finals de febrer del 1789. Va haver-hi una revolta. I el motiu d'aquest? El pa.
El pa de menjar, eh?
Pa de menjar.
Déu-n'hi-do.
Sí. I no hi ha tanto pan.
Veus? Para tanto chorizo, diu aquesta cançó.
Però no.
Un clàssic de Sílvia Pérez Cruz. Sí,
exacte. Ens hem de traslladar el 28 de febrer del 1789 i es venia d'un moment de males collites. I per aquelles dates, el pa havia crescut més d'un 50%. Mm. És molt elevat. I a més, per la gent del carrer, era el pa morer que havia crescut molt.
Aquest que coneixen com a pa negre, eh?
Exacte. Aquest. I era el que consumien les classes populars. Llavors, què va passar? Doncs com cada matí les dones van anar a comprar i van veure que ja no n'hi havia.
Ep, compte aquí.
I allò va ser la gota que va fer vessar el got. I allà va començar el remombori del pa. Elles van anar a les fàbriques per demanar als homes que deixessin de treballar i que sortissin a protestar als carrers. Els primers resultats? Doncs incendis a les barraques del pa del Pla de la Boqueria, al forn comunal que hi havia al carrer dels Tiradors. Fins i tot van anar a la casa d'un moler anomenat Torres, que l'acusaven de monopolista, i li van llançar els mobles al carrer.
Compte.
I va haver de fugir per la teulada. És a dir, la cosa anava en sèrio. Estaven molt enfadades.
El loro, eh? Perquè després diguin de l'1 d'octubre que van sortir per la teulada.
Exacte.
Mira. 1700 i ja sortien per la teulada.
Doncs el fet és que van anar fins al Palau del Capità General, al Pla del Palau, i allò també era uns moments molt elevats de tensió.
Clar.
Ells anaven amb barres de ferro, allà hi havia molt de soldat, i van dir, bueno, millor no. Però què va comportar? Doncs detinguts.
Clar.
Els primers. Però això no va ser cap intent de tallar la protesta. Al contrari, es va fer més gran. I és així com l'1 de març d'aquell any les dones van entrar a la catedral de Barcelona, van insultar els presents i van pujar fins a dalt de tot a tocar les campanes a sometents. Que això volia dir que avisaven a la milícia ciutadana perquè anés a ajudar. Llavors, fins i tot allà van exigir que hi hagués la baixada de no només el pa, sinó també de la carn i l'oli, perquè hi havia un moment que ja estaven fartes.
Tu diràs, l'oli no ho van aconseguir, perquè dia d'avui segueix sent carn. Ja m'ho dic jo.
No. Llavors, la protagonista d'aquesta història té nom de dona, Josepa Vilaret, la Negreta. Aquesta persona va liderar la revolta que, com he dit, la van protagonitzar les dones.
Qui, si no?
Sí. I aquí a Barcelona hi ha moltes, eh?
Sí, eh?
De revolucions fetes per elles. Cal matisar-ho avui. Cal recordar que elles eren les que compraven els aliments i al veure aquests preus veien perillar l'alimentació a les seves famílies. Llavors, a 2 dies de tots aquests aldarulls, les autoritats intentaven frenar com podien, amb càstig molt durs. És a dir, les penes anaven de 200 assots i 10 anys de presó per aquelles que anessin pels carrers amb grup de 3 o 4 persones.
Déu-n'hi-do.
Fa fort.
Sí, sí.
Llavors...
Fa 4 dies d'això, eh?
Sí.
Estem parlant de 1700 i escaig.
Sí, sí, sí. I la monarquia de Felip V va castigar molt fort a la població. Van ajusticiar a 5 homes i a la Josepa. I la part, entre cometes, positiva d'això va ser que les autoritats van retrocedir i van limitar els preus. Entre ells, la del pa, per evitar que diguéssim que hi hagués un nou remombori.
Veus, va baixar els preus. Gràcies aquí. Gràcies.
A les dones.
Sí, exacte. I... com cada setmana et porto la proposta cultural.
Va, som-hi.
Però té forma de cançó.
Val.
Escolta'm una mica d'aquesta cançó. Us porto una cançó del grup Fetus que parla sobre el remombori del pa.
Que és antitot, dir... aquest, que sona o no?
El què?
És antitot, aquest, que sona o no? No diu que no, en Jordi Carretero, que també està per aquí.
No.
S'assembla.
Sí, però és per si a casa teniu ganes de saber-ne més i de repassar aquesta història que us he portat avui, doncs que tingueu aquesta cançó.
Molt bé, gràcies, Pau.
A tu.
100 persones en condemnaren 7 a mort. Els desordres no arribaren a bon port. Sense ideari ni líders, la revolta es dissipà, però la gesta, sens dubte, no fou en va. El rebombori del pa.
La caravana, un programa sobre rodes.
Para, 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 para. Joan, m'has deixat sola.
Diria com avui, sí.
No!
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en general en català, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants, m'ho suposo, però a pregunta què?
Doncs avui la pregunta del dia hem preguntat, saps l'origen del 8M?
Ara.
Perquè aquesta data, em sabries dir per què les lluites feministes utilitzen el color lila? Avui és un examen. Crec que no calen justificacions de cap mena i tampoc no penso deixar que tot el pes de la representació femenina i de la lluita contra el patriarcat caigui sobre les meves esquenes, també t'ho diré.
Ara.
Però sé, sóc conscient que tinc un privilegi pel simple fet d'estar davant d'un micròfon, que és un altaveu, no?, al final, i que, òbviament, moltes més hauríem d'estar davant d'un micròfon.
Sí, senyora.
I que falten molts més espais per nosaltres. Però, per això, la reportera intrèpida d'aquesta casa doncs, té un objectiu clar. Donar resposta a aquesta pregunta.
Avui seràs la nostra experta?
Avui seré la vostra experta.
Perfecte.
Per tant, una mica el pes sí que em cau a sobre.
Sí, una miqueta, eh?
Una miqueta, però intentarem tirar-ho endavant.
Sí, home, sí.
I res, doncs, societat, teniu idea del que significa un dia com avui? Perquè, clar, a veure, les dones sortim al carrer.
Sí.
No? Moltes estan fent vaga, que des d'aquí, doncs, molta força.
Tot el suport. Sí,
exacte. I simplement per cridar que se'ns tracti com a persones que som. Que això és molt fort, eh? Però, bueno, que ja us aviso que la gent no té ni idea, de l'origen del 8M.
Per cert, deixem-ho recordar que avui a 6:45 de la tarda hi ha la manifestació, Hi ha la manifestació reivindicativa del 8M.
Efectivament. De fet, molt pocs han sabut donar una resposta clara a les preguntes d'avui. Farem una petita classe d'història i farem un favor a la societat, d'acord? Així que, gent del carrer, sabeu l'origen del 8M?
Sap l'origen del 8M.
Del 8M?
Del 8M, del 8 de març.
Del tema de la dona?
Sí.
No.
No saps l'origen?
No.
L'origen del 8M.
Del 8M, no. No sé.
Segur perquè és el 8 de març?
Doncs no, la veritat.
No. Cap idea?
Crec que no.
No.
Saps per què s'utilitza el color lila en el feminisme?
No.
És la de la fàbrica que s'hi van cremar teixits de color lila, no? I surt alguna cosa així. Sí, sé que eren dones que treballaven en una fàbrica que no sé què per què van... Sí. Es van manifestar tancant-se la fàbrica i les van cremar dins. I doncs, cremant-les dins va... No sé, el teixit també es va cremar i sortia de color lila. No, no sé si és això, però no sé.
Perquè el 8M.
No, la veritat.
No tens ni idea? I el color lila, saps per què s'utilitza?
Tampoc.
Però saps què passa el dia 8M?
Si no, és el dia de la dona.
Sí, el dia de la dona.
Sí, claro que sí. El dia de la mujer trabajadora.
Ara.
Mira,
anem una mica peix,
Anem una... Sí. S'ha notat, oi?
Sí.
Vull dir, ja us havia avisat que no sortia bé, per això avui la pregunta del dia ha de ser doncs, aquest favor a la societat, perquè avui cal saber
informació
el motiu.
Informació de servei.
Exacte, avui cal saber el motiu, gent. Si sabem moltes dates protagonitzades per senyoros, hem de saber també de què va la lluita de les dones.
O sigui...
Ara bé, la gent del carrer sap què reivindica un dia com avui? A veure si els hi posem més fàcil.
Ai, no t'ho sabria explicar, quina vergonya. Els drets de les dones, anar en contra del masclisme, de la violència de gènere, tots els drets de les dones i que siguem una miqueta més lliures.
El mateix, més o menys, sí, sí.
6:30 a universitat.
També hi ha una Girona per la tarda.
Hi deu, vosaltres?
Sí, sí, sí. La igualtat entre la dona i l'home. Els drets de la dona, bàsicament. No, no aniré. Pels estudis.
Pues los derechos de la mujer y pues que los derechos de la mujer sean iguales a los del hombre, sobre todo.
Sí, la igualtat, no?, de la dona. No, m'has agafat en blanc i no. No, ni idea.
Fares vaga?
No.
I aniràs a alguna manifestació?
No.
Tampoc?
No.
Doncs ja veus com està el tema. De fet, és bastant greu,
Sí, tant. Deixa'm-ho dir, Nina, que un dels participants recordava això, que avui hi havia manifestació a Barcelona, convocada per l'assemblea 8M, una manifestació que es concentrarà a la plaça Universitat a partir de 6:45 de la tarda. N'hi ha una altra de nocturna que li diuen amb...
Que va ser ahir a la nit.
Que va ser ahir a...
A les 7 de la tarda.
A la nit, sí. Exacte. A Lleida. A Lleida també hi ha manifestació avui, també a 6:45 de la tarda, a la plaça del 8 de març, precisament. A Girona, a 6:00 PM, també n'hi ha una altra, al carrer Miquel Blai, parteix d'allà aquesta manifestació. I a Tarragona ha estat a 12:00 PM, a la plaça Imperial Tarraco. Mira, si és que sempre que parlem de Tarragona ha d'aparèixer Oriol Grau per aquí, sempre.
Sí, 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 ha de representar el poble tarragoní. I, doncs res, mira, ja veus que la gent no té gaire motivació, o per lo menys els que m'he trobat, a mi em sap greu, però mira, passem una miqueta als que tenen una idea del que va passar, els que saben una miqueta més de la matèria. Escoltem-los.
El origen en la reivindicación de las mujeres en sus derechos laborales y derechos sociales. Surgió, si no me equivoco, en Chicago, con un incendio masivo que hubo en una fábrica donde trabajaban muchísimas mujeres y murieron X cantidad de personas femeninas. Creo que de ahí deriva toda esta lucha que ya viene hace tiempo.
¿Sabes por qué el color lila?
No. La verdad que no.
Creo que es una historia de una fábrica en Estados Unidos a principios del siglo XX, ¿puede ser? ¿Algo así? Sí, me suena, no me la sé muy bien, pero suena así. Como que hubo un incendio con muchas mujeres trabajadoras en una fábrica dentro y murieron muchas mujeres que estaban en condiciones de trabajo muy penosas.
¿Sabes por qué el color lila?
El color lila a mí me suena que es por lo de la historia de la fábrica, por la tela que fabricaban ellas, como que salía el humo de ese color. No sé si es eso, no me acuerdo bien.
Bueno, va a haber manifestaciones por todo el mundo, en Barcelona, Madrid, Buenos Aires, Brasil, estimo yo, y ojalá que así sea.
¿Tú vas a ir?
Si no trabajo, sí, seguramente.
Vale,
sí.
Porque huelga no haces.
No, porque, bueno, tengo que priorizar la parte económica hoy en día.
¿Tú vas a ir a la manifestación o...?
Sí, siempre voy.
¿Ya que haces huelga?
Sí.
Gent aprovada, eh?
Sí, gent que avui dona una miqueta d'esperança, una mica de llum en tota aquesta foscor. Doncs ara és hora de donar pas al...
El bonus track.
I would be complex, I would be cool. They'd say I played the field before I found someone to commit to. And that would be okay for me to do.
El bonus track d'avui, Joan, és d'una cosa que com a reporter intrepid encara no m'havia passat.
Ai.
I són cosetes d'aquestes que passen al carrer, d'acord? O sigui, una noia que està amb auriculars, tranquil·la, d'acord? Us la imagineu, no?
Sí.
A Sants Estació.
Escoltant música, eh?
Sí. I li demano que em respongui la pregunta del dia. Aquests solen ser els que responen, els que estan escoltant música, asseguts o esperant a alguna cantonadeta.
Els desprevinguts,
Sí, ara. Perquè llavors, clar, ja els veus que no tenen pressa. El de no, tinc pressa no et serveix, clar. Em sap greu. I llavors, clar, li demano que em respongui la pregunta del dia i ella ho passa malament perquè no té massa idea. De fet, l'hem anat escoltant, hem dit, ai, quina vergonya, perquè aquella és aquesta noia de la que us estic parlant.
Sí.
I què passa? Que resulta que els auriculars no estava escoltant música, sinó que tenia una persona...
Compte!
El telèfon que se'n reia d'ella. Vols escoltar-ho?
Ai, sisplau.
Vinga, va.
Pobre.
Daniela, què dia?
What? Aquesta es parla per telèfon?
Sí.
Qui és?
Una amiga meva de la uni.
Hola, amiga.
Daniela.
Di hola, ¿qué? Daniela.
Di hola.
Hola.
Daniela, ¿sabes qué se celebra el día 8 de marzo?
Sí, el Día de la Mujer.
¿Y qué se reivindica?
Pues la mujer en general, la imagen de la mujer, no sé.
I llavors no sabeu, o sigui, sabeu l'origen del 8M, del valor que és aquell dia i tal?
Jo no, Daniela.
Tampoc. Daniela, ¿sabes l'origen?
No, tampoc.
¿Y per què s'utilitza el color lila?
El color del feminisme, de la dona, no sé.
Qué inculta.
¿Tú tampoco sabes?
No, yo diría que por el feminismo, pero está relacionado, en plan, ¿no?
Pero hay un motivo, no lo sabes.
Yo no.
Que Daniela no lo sabes, ¿eh?
No, no.
Manifestaciones, anireu, sabeu qué reclama.
No, tenim uni.
¿Teniu universitat? No anireu a la mani?
Hombre, si tenemos, es que tenemos parciales y todo el rollo. No.
Ai, Daniela, tanta risi.
Exacte, se'n reia de l'amiga, però ella tampoc no en sabia dir el què. Doncs, cap problema. També hem de dir que els estudiants i les estudiants d'universitat ho tenien una miqueta complicat, perquè és època de proves i qualificacions, però tot i així hi ha hagut la manifestació d'estudiants a 12:30, crec que era del migdia avui, o a 12 o alguna cosa així, aquí a Barcelona, per lo menys. Així, doncs, mira, hem de posar una miqueta... Hem de fer aquest favor a la societat.
I tant.
Anem a intentar explicar tot aquest entrellat. No, quin és l'origen del 8M. Doncs atenció, que em cau tot el pes del feminisme
Nina
a sobre.
Agustí, professora Nina Agustí.
Nina Agustí, de reportera intrèpida a investigadora, a historiadora del feminisme.
Ara.
Doncs mira, anem per anys, d'acord?
Sí.
1848, Estats Units. Dos noms. Elizabeth, d'acord? Sí. Cady Stanton.
Sí. Stanton.
Sí. I Lucretia Mott. D'acord? Aquestes dues persones es van indignar perquè es van indignar moltíssim perquè els hi van negar la paraula a una convenció contra l'esclavitud. D'acord?
Clar, compte.
Perquè en aquella època, doncs, òbviament, no en va estar anant res. Sí. Llavors, Què va passar? Doncs que arran de tot això van van aconseguir reunir, ara sí, eh? Sí? Reunir centenars de dones, creant així la primera agrupació de dones pels drets civils, socials, polítics i religiosos. Es podria dir que tot això és a l'inici, d'acord? Val. La primera com...
L'inici del feminisme,
exacte.
Eh? Podríem dir?
Bueno, no del feminisme, o sigui...
O d'un cert moviment en la lluita pels drets de la dona.
La primera agrupació de dones, tantes dones, no, uh-huh, reclamen els seus drets, d'acord? Val. Això ve d'una indignació perquè els hi neguen la paraula a això, doncs en una convenció contra l'esclavitud. Passem al 1875, estem al 8 de març. Oh, quina casualitat, eh?
Ai, va.
Estem en una fàbrica tèxtil de Nova York, d'acord? Moltíssimes dones d'aquella empresa reclamen la desigualtat de salari que tenen respecte als homes, d'acord? I tot això acaba en un atac policial tan brutal que 120 treballadores van acabar mortes, assassinades per la policia, d'acord? Què va passar? A partir d'aquí es crea el primer sindicat femení de la història i es generen una onada de protestes i vagues de dones del sector tèxtil impressionant, d'acord? Llavors anem a l'inici, anem cap al 1911...
Ja molt més cap aquí.
Molt més cap aquí, el 25 de març, d'acord? I aquí sortirà el motiu del per què el color lila, d'acord? Doncs estem a la fàbrica tèxtil Triangle Shirtwaist a Nova York, d'acord?
Que es aquí considera... tenim el triangle, allà, el triangle.
Sí, es considera... el que va passar va ser que va haver-hi un incendi del qual hi ha moltes teories, d'acord? Però el que jo he trobat, així, més fonamentat, és que l'incendi va començar per una cigarreta,
sí,
val, en el vuitè pis, i es va començar a escampar tot el foc per tot arreu, perquè, clar, una fàbrica tèxtil, no, com era aquesta, sobre de materials de cotó, doncs va ser increïble. Llavors, què passava? Que les portes d'aquella fàbrica, moltes estaven tancades per prevenir robatoris, d'acord? Llavors, moltes persones treballadores, la gran majoria dones, van quedar atrapades allà i van morir 149 persones, d'acord?
Déu-n'hi-do.
146, perdoneu, 146 persones, la majoria d'elles, com hem dit, dones. I per què el color lila? Doncs aquí arriba el per què. Perquè resulta que les teles que es fabricaven a aquella fàbrica, no, en el Triangle Shirtwaist a Nova York, eren de color lila. Llavors va sortir tota una columna de fum d'aquest color. O sigui, la gent es va quedar atrapada, intentaven sortir per les finestres, o sigui,
el
típic,
eh?
No?
Clar,
per intentar sortir per un fos, però va acabar, doncs, amb aquest resultat, no? Llavors s'agafa aquest color per, doncs, commemorar aquest greu accident que va haver-hi. Llavors passem al 1917, d'acord? Sí. A Rússia. I em diràs tu, Nina, ens anem a Rússia, en sèrio?
Nina, ens anem a Rússia,
doncs,
en sèrio?
Doncs sí, perquè ja cau el zar, d'acord?
O sigui, sí.
Revolució russa, exacte.
Ah, clar.
Llavors, el 23 de febrer del seu calendari gregorià, d'acord, equival al 8 de març.
Ah.
Llavors estem parlant del 8 de març de 1917, que és el dia que s'aprova el vot femení a Rússia.
Uh-huh.
Llavors tot això acaba acumulant, doncs, molts motius per fer que el 8M, doncs, sigui el dia de la dona treballadora, no? I ja ho veus, són un cúmul d'accidents, de protestes i bàsicament, doncs, això, el color lila és per a les teles liles d'aquella fàbrica i en aquell incendi, el 8M és per el gran atac policial que va matar 120 dones treballadores en aquella fàbrica també tèxtil de Nova York el 1875, i res, a Espanya, doncs em diràs, quan va ser el primer 8M celebrat aquí a Espanya? Doncs el 1978, Joan. I aquí, fins aquí, doncs, la meva intervenció i el meu pes a les esquenes del feminisme i la lluita contra el patriarcat.
Molt bé.
T'ha agradat?
Sí, i tant. Ens has il·lustrat molt bé. Ara ja sabem
si queden
tots...
Si queden dubtes, jo què sé, agafeu un llibre d'històries.
No, sabem tots d'on ve. Gràcies, Nina.
A tu, Joan.
Va, 5 minuts, pràcticament, i arribarem a 3 quarts de 4 de la tarda. Anem a publicitat i de seguida parlem. Seguim parlant de dones i ciència.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Una altra nit que em costa dormir.
fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions us trigo molt a agafar el son. A tot passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana a l'herbularis, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
La Caravana, un programa sobre rodes. Els dimecres obrim el capó de la ciència a la Caravana.
Vinga, va, 3 minuts i ja arribarem a 3 quarts de 4 de la tarda i a la Caravana ens agrada fer ruta per tots els àmbits i com cada dimecres aturem màquines per obrir el capó de la ciència i en un dia com avui ens centrem, òbviament, en la ciència i les dones. I és que les dones han estat clau pel progrés de la ciència i la tecnologia. Tot i així, és veritat, el reconeixement que han rebut ha estat nul o molt escàs. Però encara hi ha més. Si mirem les carreres STEM, les de ciències, tecnologia, enginyeria, matemàtiques, estan protagonitzades per homes i la bretxa de gènere segueix molt present en aquest àmbit. Per explicar-nos-ho tot plegat, ja tenim amb nosaltres a l'estudi de Ràdio Estel a Marga Becerra, responsable de la Unitat de Cultura Científica de la Universitat de Barcelona. Marga, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Marga, avui volem analitzar què està passant en tot aquest sentit que ara explicàvem una mica. A Espanya només el 30% de les dones decideix matricular-se en aquest tipus de carreres, segons dades del 2021. Però les dades de la Unió Europea, si mirem, si posem el focus més gran, no milloren, eh? Només hi ha un 34% de dones estudiant aquest tipus de carreres científiques. Pot semblar una pregunta banal o inclús absurda, però què està passant? Per què passa això?
Bueno, hi ha diferents teories, jo no sóc experta en aquest tema, però sí que és cert que sabem que les noies, les joves, les dones en general, doncs ens sentim menys capaces, ens sembla que són uns àmbits, doncs, entre cometes, difícils i que els descartem. I, en canvi, en altres àmbits, com el de les cures, no? Uh-huh. En tot aquest àmbit més biomed, doncs és un àmbit on ens hem expandit perquè sembla que és una cosa més propera a nosaltres.
Això t'anava a dir, que si hem de dir que les dones són majoritàries en algun tipus de ciència, són les carreres de ciències de la salut. No sé si és casualitat o...
Bueno, no, està molt relacionat, doncs, amb aquests estereotips, que per això avui, no?, i el 8M i l'11F són tan importants, no?, precisament per això, perquè realment socialment... I és una cosa que, a més, això sí que està molt demostrat, que ve condicionat de molt petits, eh? O sigui, les carreres STEM es descarten per part de les dones en les edats més tempranes, vull dir, potser als 8 anys o així.
Marga, per entendre bé el motiu, eh? No se les motiva a estudiar a les noies aquest tipus de carreres o no hem creat mai espai per elles en aquests sectors?
Bueno, jo crec que les dues coses, eh? Jo crec que les dues coses, perquè a més bueno, hi ha molts estudis, que analitzen les causes i inclús les causes venen ja a casa, no? Que quan hi ha una família més d'un fill, doncs sembla que com els esforços es posen en el nen i no en la nena. Bueno, hi ha molts condicionants i inclús si ens mirem a nosaltres mateixos, jo, per exemple, que sóc mare d'un nen i una nena, doncs probablement hi ha condicionants. Llavors, jo crec que són les dues coses, com a societat i, bueno, i en l'espai més proper.
Sí. Ara parlàvem de les causes, però, Marga, si pensem en les solucions possibles, què podem fer per eliminar aquest tipus de biaix?
Bueno, jo crec que hem de fer moltes coses, no només les dones, les nenes, les joves, sinó també els homes. Per una banda, i des de la unitat que jo coordino, des de la Unitat de Cultura Científica, s'ha d'explicar a les dones i a les nenes i a les joves que la ciència també és cosa de dones i que, per tant, no ho han de descartar com una opció. I, per altra banda, doncs, en els àmbits més diaris, doncs, a recordar, queixar-nos, reivindicar i també demanar polítiques concretes, perquè al marge dels missatges, no?, doncs, es poden fer accions i polítiques molt concretes en les empreses, a les administracions, i això és una mica responsabilitat de tothom.
Ho dèiem abans, eh? Sí que hi ha una falta de reconeixement històric cap a les dones científiques. Tu notes aquesta certa invisibilització de la dona científica?
Totalment, totalment. I a més, en el món acadèmic o en el món de la recerca, no, les dades són aclaparadores, perquè no, la quantitat de dones, inclús no, en biomedicina, que dèiem que són prioritàries, que comencen el grau, és molt elevat, no? Quan fan el doctorat és molt elevat, però llavors, ostres, arriba un moment que en les, no, a la part de dalt, en els que decideixen, en els que manen, els números baixen estrepitosament, no? Llavors això al final és una invisibilitat, o quan mires els congressos, les jornades, les taules rodones, i veus tots aquells senyors, no, blancs, amb corbata i tal, això al final és invisibilitzar les dones, perquè no és veritat que no n'hi hagi.
Això t'anava a dir, eh? Hi ha manca de referents o hi ha manca de visibilització? Perquè si algú... Jo deia l'altre dia, en aquest mateix programa, deia el 8M, jo vinga, callar, escoltar i aprendre. Perquè si algú em pregunta una dona científica que sigui un referent, jo pensaré en Marie Curie, igual en alguna més, si em ve el cap, i aquí em quedaré. Però segurament hi ha moltíssimes més, no, Marga?
Sí, sí, a més, Marie Curie, no, és una, no, la gent que és més de la vida del feminisme també té, no, et dirà, és una dona molt concreta, no, que ve d'una... Al final, totalment, i avui perquè parlem de dones, però és que realment el món, i la recerca no és una excepció, està dominant per un tipus de gent, de persona, no?, que és un home blanc, i normalment inclús d'un estatus concret. I això ens hem de revelar. I sí que és veritat que cal donar més visibilitat, i per això és molt important que les dones investigadores es rebel·lin i acceptin sortir allà on les cridin, no?
Si busquem dades, Marga, pel que fa al reconeixement, trobem que el Premi Nobel, per exemple, ha estat entregat a 894 homes, i a 60 dones, incloent l'última edició del 2022. Sembla que aquí tenim una clara diferència, però hi ha més reconeixement a dia d'avui que ara fa 30, 40, 50 anys?
Home, es veuen espurnetes, no?, de bueno, que com a mínim hi ha la reflexió, que abans ni n'hi havia, no? I a més el paper de les dones en l'àmbit de la recerca era com d'ajudant. Llavors, mai a la vida, inclús moltes vegades han sigut les responsables dels avenços, però no han tingut aquest reconeixement. Però sí que és veritat que jo continuo pensant que... I sense anar-te'n als Premis Nobel, vull dir, a molts premis més, més propers... Mm-hmm. O a, no sé, les lliçons inaugurals a les universitats, a les... hi ha molt poques dones, i això jo crec que no s'entén de cap manera. Vull dir que si som el 50% de la societat, no pot ser que no siguem el 50% dels premiats, no?
Te pregunto tu, Marga, com a dona científica. Tu has patit aquesta classe d'invisibilització, i més enllà, és a dir, a tu t'han apartat d'algun lloc, dient, deixa'm a mi, que tu això no...
A veure, jo no sóc científica, o sigui, sí que tinc la formació inicial, però no, jo dedico a la divulgació, però sí que crec que és una realitat, totes hem patit en alguna vegada, les dones sempre és com que hem de demanar permís per parlar i per tenir una autoritat enfront a qualsevol reunió, diria que sí, laboral, no? I això és un fet, no crec que hi hagi ningú que digui que no. I respecte a les meves companyes, no, investigadores, que sí que tenim molta relació, també penso que és un fet molt clar. Ara és relativament recent, per exemple, que comença a haver rectores, però fins ara, no, nosaltres, no, candidates... Com pot ser això? Això ens hauria de fer reflexionar, perquè a la base hi són. Per què les perdem pel camí?
Clar, ara parlàvem de la base, que hi són. Deies que a dalt és on no hi són. No sé si atrevir-me a dir que no hi ha sostre de vidre, hi ha un sostre de plom directament.
De ciment, sí, sí, eh? Sí, sí, sí. Sí, és real. O sigui, hi ha un... I és multifactorial, perquè, evidentment, ja, no? Si és després del doctorat, doncs és l'edat aquesta, no?, de replantejar-te, no?, de la maternitat, no?, del punt aquest, si t'has d'anar a l'estranger, si vols, no?, per fer un postdoc i tal. Però jo crec que són molts factors. Les dones són probablement, en aquest sentit, són menys competitives. No? Bueno, valorem altres coses. I en lloc de posar en valor aquestes altres característiques, és d'alguna manera que se'ns penalitza. I tenim molt aquest síndrome de l'impostor, no? De dir, ostres, que jo estic aquí, no? Però potser no sóc prou vàlida, i en canvi els homes tenen aquella seguretat de jo estic aquí perquè jo m'ho valc, no? Llavors, per això dic que és important el que fem les dones, però també és important el que fem els homes. I amb els joves i els nens és molt important també fer-los partíceps i que entenguin, no?, aquesta pregunta que avui em feia a mi el meu fill de 7 anys, de per què no hi ha un dia dels homes, no? I si un dia de la dona. Doncs aquí és on hem de fer la feina i fer-los entendre que hi ha unes nenes a Afganistan, unes noies, no?, que no poden anar a la universitat, no?, i coses més properes del dia a dia.
Anem cap al desembre del 2015, ho dic perquè és el mes i l'any quan l'Assemblea General de les Nacions Unides designa el dia 11 de febrer com el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, amb la intenció, diuen, de reivindicar el paper de la dona en la història de la ciència. És suficient una data com aquesta, un fet com aquest, amb un dia n'hi ha prou?
No, no, no. I a més, jo crec que com tots els dies aquests, depèn qui li va molt bé, no? Perquè no és com avui, també. Llavors, queda superbé, no?, fer unes accions concretes, dediquem un dia, i a més queda superbé, no?, ens posem el llacet i ja està. Evidentment, a l'11F ens serveix per visibilitzar, totes les institucions fem moltes accions, l'UB per descomptat, però vull dir que totes. Jo crec que és un fet necessari i mentre això no reverteixi cal seguir-ho fent, però cada dia ha de ser un 11F. De fet, si volem arribar a revertir aquesta situació, hi ha d'haver polítiques concretes i accions concretes que durin tot l'any.
Hi ha certa taxa d'abandonament de dona científica només per pressió social? És a dir, imagino que, si per una jugadora de futbol, imaginem, ahir t'anava un matí, que era l'única nena que jugava al seu equip de petita a Sant Pere de Ribes, per exemple, va ser difícil aguantar, ho he explicat diverses vegades, per les noies que estudien en aquests camps tampoc deu ser gens fàcil.
No. Jo penso que no és fàcil per començar, perquè és el que dic ja des de petits. No, nosaltres ara vam fer una acció que es diu de nenes a científiques, on li demanem a les escoles que debateixin, les escoles de primària, entorn d'això, i cadascú ha fet el que ha volgut, no?, ha tractat el tema i ens ha enviat el resultat de la feina, i hi ha hagut una escola, per exemple, que eren nens de, no sé si eren segon o tercer de primària, i el tant per cent de nenes que ni els semblaven interessants les mates era brutal. Uh-huh. Com pot ser de tan petit? Llavors, això et condiciona, perquè si el teu grup de 25 companys de classe consideren que tu és la rara, que t'interessa les mates, això t'acaba condicionant. I en el dia a dia, ja dic, de les famílies també, perquè moltes vegades es pregunta a les nenes i qui sigui, no?, que tingui un nen al voltant i una nena ho veurà, les preguntes que els hi fa. Tu t'agrada pintar? T'agrada no sé què? T'agrada jugar al tipus de joc? I en canvi el nen li regala les construccions i li pregunta si vol fer. Clar. I aquí ja estem, ja comencem a condicionar i jo sent conscient, moltes vegades m'hi he trobat, ja no dels colors, que potser ja està una mica superat, sinó amb aquestes altres coses. Llavors, sí, jo crec que les dones, les nenes, les joves que decideixen tirar endavant i estudiar enginyeria de no sé què o matemàtiques, doncs en realitat van contracorrent.
Parlàvem abans del sostre de vidre, no sé si es produeix també el que coneixem com l'efecte tisora, que moltes dones, com deia més, queden a la base i poques en els càrrecs de responsabilitat. Això ens deies que passa ara. Això també s'està revertint?
No sé què dir-te. O sigui, m'agradaria dir que sí. Perquè, bueno, sí que hi ha coses que han canviat, però la
avui,
realitat...
Avui és un dia d'aquells que jo crec que moltes dones em contestareu a aquesta pregunta, o a preguntes similars, vaja, amb el m'agradaria dir que sí.
Sí, però és que no és veritat. Jo crec que no és veritat. És que no és veritat. És veritat que en reflexionem més, però jo després et diria que és que ho veiem sistemàticament, ho veiem de manera molt clara. Llavors, mentre a més, els números, jo vinc de la universitat, no? Els números són molt clars, i a dia d'avui el número de catedràtics continua sent molt superior i incomprensiblement més superior que el número de catedràtiques. Si això canviarà, doncs esperem que sí, però ara no. I ja dic, i en els centres de recerca, no?, l'informe del CERC és que diu el mateix. Llavors, per això dic que les efemèrides estan bé, però si després darrere no hi ha una aposta real, no discursos, sinó polítiques, no serveixen de res.
Què els diries, Marga, a aquelles nenes que volen ser científiques, que ens estan escoltant ara mateix, per exemple, i que diuen, jo és que a mi m'agrada aquest camí?
Bueno, jo els diria que no ho descartin, com a mínim, no? Que la ciència i la recerca és molt divertida, que és molt engrescadora, que cada dia aprens coses noves i que aquesta és una opció real per qualsevol persona, sigui dona, sigui nena, sigui un noi, és igual, no? O sigui que les professions i els estudis no tenen gènere.
Marga, per últim, deixa'm preguntar-te què és la Unitat de Cultura Científica de la Universitat de Barcelona. De fet, ho he dit malament, eh? Unitat de Cultura Científica i Innovació de la Universitat de Barcelona.
Bueno, és que, clar, no tenim aquest nom tan raro que no ens el vam inventar nosaltres, no? La gent ens coneix més com la UB Divulga, que és la marca aquesta de xarxes. Mm-hmm. Bueno, doncs som una unitat que ens dediquem a apropar el món de la recerca i de la ciència a la ciutadania. Llavors, amb tot el que implica, no? El nostre objectiu és contribuir a millorar la cultura científica dels ciutadans per fer una societat més lliure, no? I més, bueno, i evidentment també fomentar les vocacions cap a la recerca en tots els àmbits dels més joves.
Tu que et dediques a això, eh? Normalment tenim la percepció que la ciència és molt més difícil del que és.
A veure, la ciència és difícil. O sigui, això jo crec que també, no? És com el que diem, que les vocacions s'han de fomentar, però no enganyarem a ningú. Vull dir que és un camí dur i és real, no? Però és molt apassionant. Llavors, pues bueno, o sigui, és un món difícil, també, comparat amb què, també s'hauria de veure amb què, però al final no és una cosa només de geni. Sovint també això tendim a mostrar al científic que guanya el Nobel, però que en el àmbit de la recerca hi ha tot un ecosistema amb gent, començant per mi, supernormal, que té uns estudis, no?, que tenia unes notes normals a l'escola i que les carreres de ciències es poden fer, potser no seràs el que guanyarà el Premi Nobel, però aquella persona que guanya el Premi Nobel va envoltat de tota una sèrie de gent, de tècnics, de personal d'administració i servei, d'altres companys que potser no són els líders del grup, que són igualment necessaris i, per tant, jo els animaria en qualsevol dels àmbits de la recerca i de la ciència a apropar-se.
Ara a les 4 vindrà en aquest estudi la consellera d'Igualtat i Feminismes, que em sembla que ja està per aquí, la consellera Tània Verges. Verge, deixa'm fer una pulleta, Marga. Des de les institucions hi ha prou recursos en quant a recerca?
No, això no. Si vols, deixa'm aquí un pòssit per recordar-li. No, per descomptat que no. Jo crec que en l'àmbit... No sé si hi ha algun àmbit que vagi sobrat de diners, suposo que cap, però, evidentment, jo ho dic sempre, mirem cada dia, no, tot el que ens passa, no, en tot el tema de la pandèmia, els desastres naturals... I no, surt als mitjans, hi ha uns dies que sembla com que es paralitza el món i és superimportant, però després, en realitat, és una mica com igual que el que dèiem abans. Després, els pressupostos no reflecteixen aquest suposat recolzament, per tant, no, calen més diners, tant pel personal superpreparat i infrapagat, que aquest també és un dels motius perquè la carrera científica es veu estroncada, com pels projectes en general. Tenim uns científics superformats que en molts casos acaben anant a altres països on els paguen, igual que els metges, no? Els hi paguen quatre vegades més.
Marga Becerra, responsable de la Unitat de Cultura Científica i Innovació de la Universitat de Barcelona. Moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana. Que vagi molt bé.
A Lourdes Marcano, a Lucía García. Luz a Concha Monge, Luz a Clara Grima, Luz a Margarita Salas.
Millones de mujeres científicas.
Física, bióloga, informática, bioquímica, ingeniera aeroespacial, astrofísica, veterinaria, matemática, ingeniera, robótica. María Josefa Isuel, María Blasco, María José Sanz, María Valle, Sara de la Fuente, Pilar López Sancho, Elena Ojea, Margarita Márquez, Sara Gómez, Asunción Gómez, Susana Marcos, ahora te suenan. Luz, luz, hay mujeres científicas. Luz, luz.